A Ràdio Maricel, a cel obert.
Un quart d'onze. La nostra roda de portaveus segueix. Saben que en són nou? I ens preguntava, escolta'm, com ho munteu? Bé, doncs ho muntem d'acord amb les agendes i amb una certa intenció que cada setmana vostès puguin tenir un membre del govern i un membre de l'oposició. A vegades encaixa, a vegades no encaixarà, però bé, la voluntat és aquesta, després la vida dirà, que ja en diu prou. Des del Sitges, grup independent, David Martínez, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Regidor ara de Governació, Infància i Joventut, Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació, o sigui que les festes queden per la regidora Eva Martín.
Queden a casa.
Queden però a casa, però va, aquesta la deveu saber. Hi ha goteres a l'Espai Festes?
Hi ha goteres a l'Espai Festes, l'última vegada que jo recordi s'havia de solventar alguna
cosa,
problemàtica,
eh?
No és molt greu.
És que es veu que aquest dia dels 50 litres...
Sí, sí, per això. Per
alguns d'aquests litres van anar a parar.
Deurien caure dins, no?
Deurien caure dins.
Sí, bueno. Però sí, és un tema que es va deixar pendent de solucionar.
I s'ha de solucionar.
I em consta que ja estan darrere.
Vinga, una altra de curta, perquè com que aquí sí, estem a nou regidor de Governació, i després parlarem també d'aquest augment de membres de la policia local, sí, que s'han incorporat, però no sabem o si el regidor, en la mesura que pugui, ho sap. Hi han hagut més robatoris de motos aquests dies?
Bueno, pel que ens consta, probablement hi ha hagut un increment, però sí que és cert que molt, molt significatiu tampoc. També recordo que antigament va haver-hi... són pics, són moments puntuals en el decurs del temps, no? I ara ens trobem en una situació, doncs, aquesta és com quan hi havia, o fins fa poc, que hi havia molts robatoris de rellotges, doncs, bueno, ens vam posar fil a l'agulla conjuntament amb policia local, amb Mossos d'Esquadra, amb els FURA, i s'han anat reduint aquests robatoris, no? Específics, diguem-ne, no?
Després ens hi ficarem en aquest àmbit, però, òbviament, comencem per on hem començat amb tots els portaveus. Quin estiu, quin tot plegat.
Sí.
Si ho heu de mirar amb una certa perspectiva, el que ha passat fins ara, quina opinió us mereix? Des d'aquell 17 de juny fins ara.
Bé, van haver-hi unes eleccions municipals, no? El 28 de maig, una sèrie de negociacions per arribar a pactes i governar. Bueno, nosaltres com a grup, doncs, vam estar també dins d'aquestes negociacions. Finalment, doncs, bueno, vam aprofitar la nostra oportunitat, diguem-ne, no? I es va configurar un govern, que és el que ara mateix està treballant i que és un govern que està consolidat i que està força unit. A partir d'aquí, doncs, bueno, succeeix els fets del 21 de juny, fets molt desagradables, i entenem per part del nostre grup que, bueno, bàsicament van ser uns fets que el que volien era mediatitzar Sitges i donar una imatge de Sitges que realment no és, no? Però sí, van ser molt desagradables, molt desafortunats, i que ho vam passar molt malament, no? I que espero que no es tornin a produir mai més, i que, com bé sabeu, doncs, les persones que estan, tant polítics com treballadors, no, investigats, doncs, el que volen és poder declarar per demostrar la seva innocència i que tot quedi en no res en aquest sentit. No? Mm-hmm. Però sí, ha estat un inici de legislatura mogut, no? Però, bueno, al final també és que el que diem sempre, no? I nosaltres parlo des del govern, no? I com a partit, doncs, arrel de tot el que va passar, doncs, també es va fer vam dir, escolta, hem de seguir treballant, tothom qui està investigat està tranquil, i llavors el que hem de fer és treballar pel poble i ja està. I ja està a la disposició de la ciutadania.
Hi ha un clima enrarit o som nosaltres?
Bueno, jo crec que s'està... Aviam, és que vull ser bastant moderat en aquest sentit. Penso que arrel del 21 de juny, doncs, bueno, van haver-hi actuacions, penso, i pensem des del nostre grup, desafortunades. Entenc que potser s'hagués hagut d'esperar una miqueta més quan a prendre segons quin tipus de decisions, o de fer segons quin tipus de manifestacions, o de demanar segons quins tipus de plens extraordinaris, o, bueno, perquè en aquell moment, doncs, hi havia molt eren moments complicats, moments d'usos, que requerien d'un temps, potser, no? I que potser doncs, en aquest pas del temps doncs, haguessin pogut arribar doncs, a acords i, com bé saps, doncs, ara es va fer el ple extraordinari que van demanar dos partits de l'oposició, que va ser un ple, segurament m'ho preguntaràs, no? Però ja t'ho dic, vull dir, un ple esperpèntic, un ple que la ciutadania de Sitges i la imatge de Sitges no, o sigui, no ens mereixem. No?
Us va tocar una bona patata calenta.
Sí, realment, la veritat és que no va ser gens agradable per mi. Entenc que tampoc per la secretària accidental que hi havia en aquell moment, no? la Mercè López Feliu. Però bé, arrel de tot el ple aquell doncs, hi ha hagut un recurs i finalment doncs...
Ara anirem pel recurs, però us pregunto el mateix que he preguntat als altres. Per què quan passen determinades coses que després vistes en les distàncies dius com és possible que passés allò, ningú va dir no en aquell moment?
Doncs bueno,
per què no hi ha algun moment que diguis escolta'm prou?
Jo crec que seria un exercici que hauríem de fer tots i totes, no? I pensar doncs, abans de comptar fins a 50 o fins a 100, no? I dir, val la pena fer això? Val la pena continuar fent això? Esperem, és el moment, no? La ciutadania s'ho mereix.
O l'heu tornat a veure, aquell ple?
No, ni vull
no,
veure.
Ni veure. No, perquè és que us anava a preguntar si heu tingut record que en teniu és tan dolent.
No era realment el ple que m'hagués agradat presidir mai.
D'acord. Sí. Parlàvem d'aquest recurs dels treballadors. Sí. Com el contempla Sitges Grup Independent?
No, nosaltres estem des del primer moment al costat dels treballadors municipals, dels investigats i dels no investigats. Creiem que és un recurs que ara està en mans de... s'està fent un informe jurídic per part de la secretaria. És un recurs que molt probablement vagi al ple d'octubre i és un recurs que nosaltres doncs, estarem al costat dels treballadors com vam estar al ple del 19 de juny, vull dir, sí,
de juliol.
Nosaltres creiem que primer de tot preval la presumpció d'innocència i creiem que nosaltres com a grup polític hem d'estar al costat dels treballadors i donar-los tot el suport i estar al seu costat.
Per tant, en el cas que el ple d'octubre posi sobre la taula, que el més probable és que ho posi, el recurs i la resposta del ple a la possibilitat d'anul·lar aquests dos punts del ple de juliol, vostès votin a favor.
Totalment.
Totalment.
Totalment i també estem d'acord i estem a favor de que es pugui crear aquesta comissió informativa de caràcter especial. Pues també, no passa res. Però sí, nosaltres sí, evidentment aquest recurs va al ple d'octubre i s'ha de votar a favor perquè aquests dos punts quedin anul·lats, votarem a favor.
Creieu que el govern s'ha explicat prou?
Jo crec que sí, és que a més en el tema de les...
Sí, és clar, òbviament.
Sí, bueno, s'explica fins on es podia explicar, però és que el govern tampoc ha d'explicar... Jo entenc que hi ha una causa oberta, hi ha un secret de sumari i s'explica el que es pot explicar. Vull dir, és que a més no s'ha explicat res més perquè és que no es pot explicar res més perquè diríem que, per el que jo sé, no se sap res més en molts dels casos, no? Per tant, s'ha explicat el que es pot explicar. Ni més ni menys.
Per tant,
hem amagat informació de cap
mena. Per tant, l'exigència de part de l'oposició és una exigència retòrica?
Jo, a la meva manera de pensar, sí. Vull dir, jo penso que s'ha explicat el que s'ha pogut explicar, s'ha explicat, el que no, no. I a mesura que entenc que vagin succeint les declaracions i els fets, doncs es aniran explicant tot allò que es pugui explicar i que els advocats doncs, de les parts diguin que es pot dir i que no. Vull dir, no. Jo aquí... penso que s'ha fet el que s'havia de fer. El que no es pot dir són coses que no se saben i parlar més enllà del que es pot parlar.
Quina relació ara hi ha entre govern i oposició?
Bueno, jo crec que en general és bona. Hi ha hagut, com deia ahir, el regidor García, vull dir, en el cas del PSC, doncs, bueno, hi han hagut ponts de...
Ho dic en el sentit perquè jo, regidor García, deia clar, aquell ple va néixer d'un moment en què ningú es parlava amb ningú.
Sí, jo crec que va haver un moment de molta tensió, no? I de fractura i penso que s'estan refent els ponts.
Ara s'està parlant una mica més?
Sí.
Sí.
Sí, sí. De fet, també et diré que no ho va ser en tots els grups, eh? Vull dir que hi ha grups que des d'un inici s'hi ha pogut, s'hi ha parlat i ens hem tractat normal.
Ho dic perquè també dins, en aquesta relació amb el PSC va haver aquest desencontre entre les paraules de la regidora Eva Martín i també...
Bueno, també venien...
I també Luis Miguel García.
Eren fruit de les negociacions, una mica tot plegat. Sí. També hem de tenir en compte com van anar els pactes, no? I, bueno, i que també va ser una mica traumàtic per segons quins grups. I llavors s'ha d'entendre tot, no? I s'ha de posar sobre... Vull dir que al final... hi ha moments doncs, de tensió que venen creats per una sèrie de circumstàncies i situacions que s'han d'entendre. Més enllà d'això, penso que al final doncs, hi ha d'haver un... Diguem que les aigües han de volver a su cauce i s'ha de reconduir la situació, més que res per bé de tots, no? I per bé de la ciutadania, finalment, doncs, que és qui, per qui treballem, no? Tant si estàs al govern com si estàs a l'oposició.
Ho dic perquè hi ha aquest pensament més o menys... No diré que unànim, perquè encara ens queden portaveus per parlar, però per descomptat que tots els portaveus que han passat per aquesta taula diuen que hi ha una necessitat evident que de donar una imatge que no sigui la del ple del 19 de juliol.
Estic totalment d'acord. I donar una imatge que no sigui la del mandat passat. Jo penso que tothom ha de fiscalitzar, o sigui, qui està a l'oposició ha de fiscalitzar, ha de fer oposició, que per això estan a l'oposició i és totalment lícit, però també hi ha d'haver un treball entre govern i oposició d'entesa i de trobar punts de trobada per poder tirar endavant pues, aspectes o situacions o punts diguem-ne que beneficin a la ciutadania i llavors hem de parlar i hi ha d'haver un tracte, intentar que hi hagi un tracte pues, conciliador i bo, no? Pel bé de tots, com dic.
Quants dos no... Quan dues persones no es parlen, qui ha de... El que té la responsabilitat de manar? O...
Doncs mira, jo et diré que jo sóc una persona... Mira, parlo, et posaré un exemple, eh? Jo no sóc gens rancorós, al contrari, vull dir, a vegades peco de d'il·lus, no? Però penso que la rancúnia la porta enlloc. I a vegades, doncs, bueno, quan dos no es parlen, doncs sempre hi ha d'haver un que ha de donar pas. I al final, doncs mira, nosaltres puc posar l'exemple als pactes que vam fer i el govern que hi ha, doncs, bueno, va ser, jo penso que va ser un exercici total de generositat entre totes i tots, perquè ja saps tu que hi havia doncs, una sèrie d'escapàncies, però al final bueno, vam posar-nos a parlar, vam deixar de costat, doncs, possibles mals entesos o possibles discrepàncies que teníem pel bé de la ciutadania, ens vam aplicar doncs, el valor de la generositat i aquí estem. Per tant, jo penso que sempre hi ha d'haver algú que ha de donar el pas, no? I que finalment doncs, s'ha de reconduir aquesta situació, o pot tardar més o menys, eh? Però bueno, al final és per un bé de tothom.
Ve el debat dels pressupostos, sí. El govern està en minoria, sí. Per tant, diguem-ne que gairebé serà, bé, ja ho és de per si, eh? Però serà una obligació.
Totalment. Parlar amb l'oposició i buscar punts de trobada i mirar d'aconseguir doncs, recolzaments pel ple, perquè es puguin tirar endavant els pressupostos. Sí, sí, totalment.
S'han incorporat més policies.
Sí, policies que han estat fent el curs de formació a Mollet, s'han incorporat joves. Ara tenim una plantilla que està força bé, la veritat. Ja sabeu que la plantilla de la policia del qual funciona per, o totes, per ràtios en funció dels cens, no? Uh-huh. I penso que ara doncs, bueno, tenim una plantilla no la desitjada, perquè Sitges, doncs, bueno, tot i que té un cens, diguem-ne que el dia a dia de Sitges hi ha molta més gent que ens visita, no? I sobretot puntualment als mesos d'estiu. Però penso que s'està fent una bona feina.
Aquests policies que han arribat substitueixen jubilacions, venen de Bellnou?
Bueno, n'hi ha alguns que venen de nou, d'altres cobreixen alguna jubilació.
Vull dir, per si ara, properament... manera, a l'hora de fer números...
Sí, bueno, properament també hi haurà... ara sembla que aquesta setmana vinent o properament hi ha un policia que també jubila, vull dir, bueno, i anem cobrint, clar, haurem d'anar cobrint places també, sí.
Vàries qüestions a partir d'aquí. Una que es va comentar fa temps, la va comentar l'alcaldessa, aquesta app...
Sí.
Que ha de servir perquè la ciutadania d'alguna manera pugui deixar constància de determinades situacions, sí, que la policia ha de saber per intentar resoldre-les. Com ha de funcionar això o quina previsió hi ha?
Bueno, la previsió de que es pugui tirar endavant aquesta... Bueno, que ja la tinguem, la nostra intenció,
sí.
Ja saps com funciona,
sí,
això,
sí, sí, sí.
És a finals d'octubre, novembre, poder-la ja tenir, i que la ciutadania doncs, la pugui tenir els seus telèfons mòbils. Evidentment, el que farem serà...
És a dir, d'aquí un mes i mig, més o menys,
aquesta
dos mesos?
Aquesta seria la intenció, està molt avançat, eh? Està molt avançat. I aquesta aplicació doncs, el que permetrà serà doncs, que en temps real doncs, la ciutadania pugui posar-se en contacte amb la policia per qualsevol tipus d'emergència que hi pugui haver o alguna situació anòmala o de... I llavors doncs, bueno, és facilitar a la ciutadania l'accés a la policia local.
Pels que estiguin avançats al sistema tradicional, sí. Que és telèfon, policia, sí. Aleshores apareix aquell missatge de la conversa enregistrada, sí. tal, etcètera. Això és bàsicament el mateix?
Sí, el que passa és que és més directe.
És més àgil.
Aquest és més àgil. És més àgil. Sí, normalment el que es fa quan hi ha alguna situació doncs algun... és trucar al 112. O... Que normalment és... Primer és trucar al 112 i el 112 el que fa és doncs, en funció de la...
Distribuir
en funció de lo que se'ls planteja, no? O de la situació. I això doncs, és una eina que serà més directa de comunicació amb la policia nostra.
Per quins casos? O per qualsevol cas? Bueno, o per qualsevol cosa?
En principi serà per qualsevol cas per que la ciutadania detecti que hi ha una situació de perill, d'emergència, de un exemple molt clar, per exemple, no? Que estàs al parc del Garraf i estàs perdut,
sí.
Doncs amb aquesta aplicació podràs posar-te en contacte amb la policia, escolta'm, que estic aquí al parc del Garraf i no sé on... M'he desorientat i no sé, mm-hmm. no sé un paro. Pues bueno, pues també. No? Sí, sí.
Esclar, el primer pensament que ve al cap és una aplicació que permeti posar-te en contacte amb la policia per qualsevol circumstància. Vol dir, òbviament, que dins la quotidianitat del cos policial això pot suposar... diguem-ne, una càrrega important, no?
Sí, també el que anava a comentar abans, vull dir que també des de la policia local el que farem serà explicar com funcionarà aquesta aplicació, no? I llavors també recomanarem doncs, en quines situacions l'ús de la mateixa, no? I què és, com caldrà o quina, com caldrà fer-la servir, no?
Ho pregunto perquè, esclar, amaguen sempre un parany aquestes aplicacions amb 10 segons jo em poso en contacte amb la policia, però evidentment en 10 segons no tindré la policia al costat meu.
Sí, això és veritat.
I bueno, suposo que sí. Aquí el temps de resposta també serà un dels criteris de valor de la ciutadania en l'ús d'aquesta aplicació.
Està clar. Sí. I això del temps de resposta també vull explicar. Vull dir, al final, penso que ara s'estan aplicant des de la policia local, tenim diversos projectes i s'estan ja veient coses, no?, que s'estan duent a terme des de aquest inici de mandat. A que sí que recordar la ciutadania, no?, que la policia local, doncs, bueno, nosaltres abastim, diguem-ne, que el territori és molt ampli, no?, i hi ha moltes situacions a les quals la policia ha de fer front, situacions que són molt inverosímils moltes vegades, vull dir, la gent no se'n podria, mm-hmm. no se'n podria fer a la idea, no?
Des del gat que ha quedat a un arbre fins a...
I des d'una persona que se'n va, i és així, de viatge, des de la finestra de casa seva oberta i truquen perquè, per exemple, vull dir, coses que són molt... O una persona, un veí que truca, que diu que la veïna de baix no obre la porta... i que estan preocupats perquè
hi
ha d'anar. Llavors, doncs, bueno, hi ha moltes... treballen en molts casos, no? Llavors, moltes vegades no arriben a... Diguem-ne que la immediatesa no és la que un voldria, però també s'ha d'entendre doncs, que tard o d'hora vindran, però quan es pugui. Vull dir que... I s'està mirant de treballar també en tot aquest tema.
Mm-hmm. Ara que parlàveu d'aquestes casuístiques singulars, segurament perquè més d'un veí ho ha vist i ens han comentat, al carrer Pau Casals, aquests veïns, sí. Que han penjat unes pancartes...
Ja no hi són, eh?
Ja no hi són.
Ja no hi són.
D'acord.
Aquí...
Què ha passat allà?
Bueno, suposadament hi havia un pis on es practicava la prostitució, suposadament, i llavors doncs, va haver-hi una sèrie de queixes de veïns perquè bueno, no els agradava.
Sí, sí, sí.
I llavors aquí també cal felicitar a la policia local perquè ha fet de mediador amb els propietaris de l'edifici, amb el president de la comunitat, i finalment doncs, diguem-ne que la, qui tenia llogat el pis on suposadament s'exercia aquesta activitat,
sí,
doncs no ha, no ha continuat, no, no,
no, no, no, no ha renovat,
pagant, no ha renovat, sí, sí, el lloguer, sí, i per tant han marxat i aquí s'ha acabat.
D'acord. Segona qüestió, que és un dels temes recurrents, l'assumpte del Tom Manta.
Sí.
El regidor...
Sí.
Ara tenim, com els ho diríem això, com la Madalena de Proust, eh? Recordem la mare, sí, d'en David dient-nos, qui els digui en veu alta que eliminarà la venda ambulant il·legal, que eliminarà el Top Manta, menteix.
Estem parlant del 2002.
Estem parlant més o menys del 2002, però... d'aquell any que, si no recordo malament, a l'estiu va haver algunes actuacions dels Mossos d'Esquadra, quan els manters se situaven molt sovint al carrer Parellades, tota sí, aquella zona de Marquès de Montroig, Primer de Maig, etc. Bé, han passat els anys, és evident que aquest encara continua sent un assumpte que genera molt debat, en molts sentits, des del punt de vista social, des del punt de vista de l'ordre públic, de l'espai públic i de l'ús de l'espai públic, i això continua sense tenir una solució.
Sí, bueno, és una solució complicada, difícil, com bé has dit, eh? I com has recordat les paraules de la Vinyet, no? Estem parlant de fa 20 anys enrere.
Sí, 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 sí.
Sí que és veritat, doncs, que hi ha hagut una evolució i del centre del poble... doncs van passar just davant dels carrers més principals, sí, a poc a poc han anat desplaçant-se. Hi ha hagut una feina transversal de diferents regidories durant tots aquests anys, sobretot en el mandat passat també, es va treballar moltíssim. I aquest any, o aquest mandat, es seguirà treballant. Ara tenim pensat, bueno, de cara al mes d'octubre, doncs volem aplicar una altra mesura, intentar, doncs, que en lloc de dos dies al cap de setmana, que ara cap de setmana, doncs, no exerceixen la venda, doncs, que també es pugui, que el divendres tampoc ho puguin.
Això és una qüestió de negociar?
Bueno, això és una qüestió de negociar, és una qüestió de parlar, i no és fàcil, però bueno, és un tema de voluntat. També,
donem per entès, i que em matisi el regidor, eh? L'Ajuntament negocia,
sí,
amb els, sí, portaveus, parla, sí, si ho puc, sí, dir d'aquesta manera, eh? Del, bueno, col·lectiu.
Sí, sí. Ja, bueno, dins del col·lectiu hi ha diferents tipus. Hi ha un col·lectiu que està més, diguem-ne, més associat, no?
Hi ha altres que van més per lliure, suposo.
Per tant, doncs, bueno, no és fàcil.
Ho pregunto perquè això és evident que dona un resultat, perquè el cap, sí, de setmana... Però si genera a la vegada un problema ètic.
El que passa que, clar, sí, és un problema ètic.
És un problema ètic, eh? Ho dic perquè no sé si al final acabem d'assumir una certa contradicció de bueno, què és. Negocies amb algú que està desenvolupant una activitat il·legal, però necessites negociar perquè, si no, no hi ha forma directament policial de poder-ho resoldre.
Sí, jo penso que la forma policial única i exclusiva
no va.
No crec que sigui el camí. Diu que hi ha un camí que és el de la negociació, i hi ha un altre camí també, doncs, dins d'aquesta negociació, doncs establir, doncs, o fer actuacions, evidentment no agressives, per suposat, però que puguin, entre cometes, dificultar una miqueta més, doncs, la seva activitat. No? Si es donem, perquè, clar, quan parlem de Top Manta o de venda ambulant, sempre ens dirigim a les persones que estan exercint aquesta venda al, sí, passeig. Però si us n'heu donat compte, des de fa més d'un mes no hi ha venda ambulant al voltant de l'església ni al Racó de la Calma. Bueno, doncs per què? Doncs perquè s'han pres mesures no agressives a les quals s'han aplicat i
també
que
estan funcionant.
Bueno, sí, de negociació. En aquest cas, doncs, bueno, penseu que la policia local, doncs coneix els venedors, o a la majoria de venedors. En el cas del costat de l'església i de la zona del casc antic, el que s'ha fet és, com que ara des de promoció econòmica, doncs, es treuen les parades de la venda d'artesania, doncs es va parlar amb la gent que està fent aquesta venda aquí al costat de l'església, i se'ls va oferir la possibilitat, doncs, de que tinguessin una parada, i que per optar aquesta parada s'han de donar d'alta d'autònoms, han de pagar una taxa d'ocupació de via pública, vull dir, se'ls ha d'acompanyar i se'ls ha d'ajudar, i em consta que bastant d'ells van anar a demanar informació a nivell 10 per poder-s'hi presentar. Per tant, doncs, bueno, és el que dèiem, no? És anar acompanyant-los, anar negociant, anar ajudant-los, per tal de que es puguin, diguem-ne, que l'activitat seva la puguin fer, però dins d'una, dins la legalitat. Mm-hmm.
És clar. Per tots aquells, i el regidor es bufega, perquè és que és veritat, estem en un àmbit que és difícil de justificar en determinats punts de vista, perquè és com si d'alguna manera ja assumissis bé, que existeix una venda il·legal i que l'única manera de controlar-la és amb mètodes de negociació.
I el que està clar és que la venda il·legal de productes falsificats no es pot permetre. Vull dir, això està claríssim. Vull dir que això ho tenim tots clar. Una altra cosa és la venda il·legal de productes que no siguin falsificats. No? Uh-huh. Però bueno, jo el que sí que puc dir és que estem clar, pensa que fa 2 mesos pràcticament que he assumit el càrrec.
Ho pregunto perquè, com a criteri sí, general... Sí. Del govern, i entenc, òbviament, amb l'assessorament dels cossos policials,
totalment.
La manera més eficaç d'abordar la venda il·legal a l'espai públic és aquesta, intentar establir negociacions, intentar establir acords, intentar...
Sí, mesures no agressives.
Mesures no agressives.
Que dissuadeixin, no?
Perquè s'entén que una actuació policial podria acabar amb un problema d'ordre públic, amb un problema de...
Segurament, però... Jo penso que primer el que s'ha de fer és treballar
en aquest registre.
Parlant. Sí, i tant, totalment. Totalment. I per això et dic, ara de cara al mes d'octubre, doncs, bueno, anirem aplicant mesures per tal de mirar si es pot reduir aquesta venda ambulant. Mm-hmm.
Us va impactar aquella informació que va aparèixer a La Vanguardia, signada per el periodista Toni Muñoz, d'aquella troballa de droga a Vallcarca, així, patapum?
Bueno, és impactant perquè no penses que aquí pugui passar,
que aquí pugui passar,
no?
Sí, no?
Perquè no ha passat mai, no? O que jo recordi, no? Però bueno, estem en un món que això està a l'ordre del dia i pot ser, doncs, com ha passat, no? Que acabi patant aquí, no?
Ho dic per si d'alguna manera hi ha un cert coneixement d'això o això forma part, diguem-ne, ja de registre, Mossos d'Esquadra i unitats especialitzades, Guàrdia Civil, tot això.
Nosaltres com a policia, entenc que com a policia educada...
No, ja.
L'única informació que tenim és de l'actuació que es va realitzar i...
Però fa un punt de respecte.
Sí, una miqueta. Sí, una miqueta.
Un punt de respecte. Anem per una altra de les qüestions que en el seu moment ja vàrem abordar amb el regidor, que va ser una altra de les qüestions de l'estiu, l'assumpte d'aquella baralla... la matinada del 23 de juliol, sí. Dins d'aquest estiu tan alterat que portàvem, només faltava aquella baralla tan viral al carrer Primer de Maig. I aleshores es va posar sobre la taula, per una banda, la creació d'aquella comissió,
sí, la comissió de seguiment,
per treballar tot el que podia afectar o tots els problemes que pot viure l'oci nocturn, i per altra banda, aquell apunt que veu deixar sobre les càmeres de seguretat.
Sí.
Aquí és cert que també vivim amb una certa contradicció. Parlem de la necessitat de respectar la privacitat, però al cap i a la fi, tothom té un mòbil, tothom té la possibilitat de filmar, i els cossos de seguretat el primer que cerquen són les imatges de qui hagi filmat una determinada circumstància, perquè, òbviament, el resulta d'un ajut inestimable per poder aclarir tots aquests assumptes. Per tant, estem en aquesta dicotomia una mica estranya, no?
Bé, del tema de la... arrel de la baralla, doncs, que va haver la taula de seguiment, doncs, dir que va funcionar molt bé. Hi ha hagut un treball molt bo entre policia local, Mossos d'Esquadra, i realment s'ha vist, no?, i s'ha comprovat, doncs, que la situació, doncs, va ser una situació puntual d'aquell moment i que no ha passat res més, no? Esperem que continuï així. I el que comentaves tu de les càmeres de seguretat, bueno, ara nosaltres estem esperant que ens donguin l'autorització, no?
Uh-huh.
Que després és si es posen o no, l'autorització, perquè per posar càmeres de seguretat a la via pública es necessita l'autorització d'un jutge, eh? Però sí que és veritat, com tu dius, no? Després és una cosa que és molt reclamada. De fet, quan passa qualsevol cosa a qualsevol lloc, el primer que van a buscar són les càmeres. No? A més, càmeres n'hi ha a totes les botigues, a tots els centres esportius, i estem envoltats de càmeres. No? El fet és, o el tema és, com s'explica a la ciutadania l'ús de les mateixes, no? O per què es fan o perquè és, no, l'ús de les imatges, o perquè es fan servir. Vull dir, al final les càmeres estan allà.
Qui... Ho dic perquè sembla que tenim una certa prevenció quan es tracta de les càmeres en l'àmbit públic, però no en tenim cap quan es filma des d'un privat.
Sí, però si et fixes, hi ha moltes càmeres posades a molts edificis privats al perímetre.
Sí, sí, sí.
Tu vas per la vorera d'un edifici...
Sí, sí.
D'una comunitat,
entitats bancàries
i hi ha càmeres, bueno, t'estan gravant igualment, vull dir, en canvi aquestes qui les gestiona directament és la policia local, però al final les càmeres només es fan ús per si, si succeeix algun tipus de situació en les quals s'hagin de revisar les imatges.
Però... Ho pregunto per si aquesta visió o aquest criteri és un criteri que es pot aplicar i ningú li hauria de preocupar massa davant dels beneficis que pot tenir des del punt de vista de la convivència i d'una convivència segura, normal.
Nosaltres això ho parlarem quan sigui el moment a govern, però jo penso que la meva opinió és que ho demanda, per no dir tothom, molta gent. Jo penso que té més beneficis que inconvenients. I que és el que dic, vull dir, la gent que es comporta i es porta bé no té que tenir cap mena de problema perquè hi hagi càmeres de seguretat. De fet, a moltes ciutats del món existeixen, però ningú va pel carrer mirant si hi ha càmeres al sostre. Vull dir, tu fas la teva vida normal i és un element més del mobiliari urbà. Però bueno, jo penso això, que és, i a més és un ajut de cara als cossos policials i és un ajut a la ciutadania en quant a la sensació de dir, bueno, doncs, estem més tranquils, no?, en aquest sentit. A més, aquestes càmeres no van a tot arreu, sinó que van a llocs específics i puntuals on pot haver-hi un risc més alt que succeeixin pues, coses. No?
Perquè l'oci nocturn què demana? Bueno, en aquesta taula, bàsicament, més demanat o el que...
L'oci nocturn el que demana és
viure tranquil i treballar tranquil.
Això mateix, que puguin fer i desenvolupar la seva activitat de manera tranquil·la sense tenir cap mena de preocupació en que pugui succeir qualsevol cosa. Que poden passar coses, sempre poden passar, però bueno, si passen i hi ha aquestes ajudes, no?, que després puguin garantir que, de fet, la situació, la baralla que es va produir el 2 de maig, les detencions que hi ha hagut... han estat gràcies a tots els mòbils que van gravar les imatges de la baralla.
Sí, sí, sí.
Que a partir d'aquí doncs, els Mossos d'Esquadra doncs, han pogut detectar i visualitzar-les i efectuar aquestes detencions. Mm-hmm. Per tant, doncs, és el que deies tu, no? Al final tothom té mòbils i tothom grava.
Sou el responsable de la Regidoria de Joventut.
Sí,
I d'Infància. Ho lliguem perquè la gent jove té poques possibilitats d'oci. Sí?
Sí.
Sí.
És complicat.
És complicat.
Sí.
Per què?
Bueno, és complicat. Jo me'n recordo quan era jove que teníem més, diguem-ne, més possibilitats. Hi havia, potser, no hi havia tanta normativa, a lo millor, com hi ha ara, no? Perquè, bueno, al final també pensa que tot evoluciona. La ciutat, diguem-ne que tot és més garantista i a lo millor doncs, bueno, també tothom canvia, no és el mateix abans que no teníem mòbils i ara sí,
sí.
Vull dir, diguem-ne que hi ha hagut una evolució, no? Però bueno, des de la regidoria de joventut ja s'ha fet el mandat passat es va fer molt bona feina amb el regidor Salmerón. Em consta que van estar treballant molt des de l'espai jove, mirant aviam... buscant activitats, no?, o cercant activitats, inclús fent partícips als joves de què es podia
és que,
fer. No?
És que us ho pregunto fins i tot perquè va haver un debat molt interessantíssim en un ple municipal en què es va posar sobre la taula, i arran de la pandèmia de tot plegat, que a la joventut se li ha de donar una possibilitat de lleure, de sortida,
sí,
perquè si no la meitat acaben en places fent botellón, uns altres amb aldarulls... Els que volen fer esport també està colgada l'oferta esportiva de necessitat de crear-ne. Per tant, hi ha poques sortides en una edat en què precisament hi ha molta necessitat d'esvergir-se i de passar una bona
estona. Doncs et puc dir que l'Espai Jove, doncs, des del mandat passat i ara, hi ha molta afluència de joves. S'està treballant molt bé amb les tècniques i les dinamitzadores amb els instituts. S'ha aconseguit trobar... pues allò que als joves els agrada, no? Finalment, doncs, el que hem aconseguit és que el que als joves li agrada és poder sortir, posar-se un cap de setmana de colònies, anar a una sortida, per dir alguna cosa, el Tibidabo, una sortida... Bueno, sortir de la seva rutina diària, sortir de Sitges. Per tant, doncs, després de molts intents, doncs, pues, s'ha aconseguit, doncs, que trobem, no? Què és una de les coses que els agrada. També ara estem, que ja estava treballat des del mandat passat i ara ho continuarem un cop estigui l'escorxador acabat. La nostra idea també és que un cop al mes, bueno, començarem per un cop al mes, mm-hmm. no? Pues també el que volem és que hi hagi una discoteca per adolescents i joves, no? També perquè puguin, doncs, trobar-se i que puguin gaudir durant, doncs, aquella tarda d'una bona estona amb els seus amics i amigues o coneguts.
De 14 a 18? De 14,
sí, farem dues franges.
Dues franges?
Dues franges d'edat, que aquí va també molt relacionat amb el tema de la regidoria d'infància, perquè també al crear aquesta regidoria, doncs, estem recollint, el que estem fent és recollir totes les activitats que estaven repartides en altres regidories, però és que a més estem aportant moltes idees per tal de poder crear el que volem fer és el pla local d'infància de cada any vinent, com es va fer el pla de joventut, que sí que és veritat que és l'eina a la qual nosaltres ens fixem i hem de complir, a més del que es pugui, del que pugui anar venint, no? Per tant, doncs, molt il·lusionats, amb moltes ganes, no? D'aquesta regidoria nova i de la regidoria de joventut per poder oferir als adolescents i joves de Sitges, doncs, més opcions de lleure per poder, doncs, gaudir-les, no?
Entre les opcions, falten més parcs infantils?
Bueno, això és un tema que no ens pertoca a nosaltres directament, perquè és, és un tema de serveis urbans, però em consta que amb la regidora Guiu hem parlat. La meva opinió,
sí,
és que tenim molts parcs
infantils. Per això sou regidor,
sí,
d'infància.
Molts parcs infantils, potser en tenim masses de parcs infantils arreu. Jo sé de ciutats i alguna en concret que em toca a prop per família, que no n'hi ha potser tants, però n'hi ha estratègicament col·locats dos, tres, són grans, la gent es desplaça. Hi ha gent que s'ha de desplaçar en vehicle o Sitges està més bé perquè no tenim bastant més a prop, però que són parcs que en pot gaudir una nena i un nen de 2, 3, 4 anys fins a adolescents de 12 i 13.
D'acord.
I 14, perquè llavors, doncs, bueno,
una zona d'esbarjo,
sí,
però gran,
bastant tematitzades. Però bueno, jo ja et dic, he parlat amb la regidora...
És que gairebé els nostres parcs infantils gairebé semblen esgarrapats del terreny, eh?
Sí,
que són allò... Aquí hi ha una peça de terreny, aquí posem quatre coses. Aquí
que
hi ha
està
una
bé que n'hi hagin...
Sí, sí,
no,
sí.
O sigui, jo no dic que es treguin
tots,
perquè n'hi ha que estan molt bé i tothom...
Però clar, no penseu tant en els parcs de barri, que també en les zones d'esbarjo de barri, sinó en algun lloc on veritablement s'hi pugui estar un... totes les hores,
sí,
del món.
És que la veritat és que a la que surts i veus món, sí, sí, doncs, sí, dona, sí, goig, fa goig. No?
És a dir, que algú, si vol, petits, però... que s'hi pugui passar tot el diumenge al matí allà...
No, a més, ja et dic, vull dir, són espectaculars, eh? Sí, sí, són molt macos. No sé, clar, vull dir, tot és el que et parlava, off the record, abans parlàvem d'altres temes, però tot va acompanyat de pressupost, evidentment, vull dir que no és una cosa que... Però sí, són també temes que com a regidoria d'infància, doncs, hem de tenir presents i treballar amb les regidories competents. I una altra de les coses que també volem fer, que ja vam començar a treballar quan era regidor d'Educació, és que els consells, tant d'infants com d'adolescents, disposin d'una partida pressupostària per poder tirar endavant, doncs, els projectes
que
treballin durant el curs escolar i que finalment presenten quan fan la clausura del consell, no?
O sigui, que no quedi jo amb aquella frustració de hem presentat un projecte i això ha quedat aquí sobre el paper.
Això
i ja
és la lluita,
no?
Que nosaltres, o en el cas jo com a regidor d'Educació i ara com a regidor d'Infància, que em tocarà tenir consell d'adolescents i més endavant, doncs, i no passa res al d'infants, penso que és un valor afegit, no?, de cara als nostres infants.
Sí, sí. I que el que es plantegi es pugui complir.
Que es pugui complir. Si més no, que tinguin una partida pressupostària perquè allò que ells presenten es pugui iniciar.
Yeah.
I després, des de les regidories competents, doncs, que es pugui acompanyar i acabar de desenvolupar.
10 i 53 minuts. Una qüestió final, perquè també d'alguna forma cavalca en l'època en què el regidor era regidor d'ensenyament. Saben que fa uns quants dies vam parlar d'aquests fons REACT que a través dels fons europeus la Generalitat i per les escoles de Sitges. Us sentiu en part responsable que no hagi arribat res dels fons REACT perquè, vaja, el regidor Alberto Rodés va reconèixer que no s'havien demanat?
Bé, jo puc dir que nosaltres com a regidoria d'educació el que vam apostar era per la rehabilitació integral de les escoles Miquel Utrillo i l'escola Esteve Barratxina. Uh-huh. L'escola Agnès és pràcticament nova i el que s'ha hagut de millorar doncs, ho hem invertit des de l'Ajuntament. L'escola Maria Usó pràcticament s'està treballant molt des de la regidoria de transició energètica, de sostenibilitat amb subvencions des d'allà per tal de fer-la més sostenible i que no pateixin tant de calor, no? S'està treballant. I llavors nosaltres vam apostar per aquí. Sí que és cert que nosaltres hem tingut moltíssimes, i això t'ho puc assegurar, converses amb la Generalitat. Hem treballat i hem demanat per activa i per passiva doncs, que ens poguessin finançar i que ens poguessin, que poguessin de, amb els pressupostos incorporar inversions per, mm-hmm. pels centres, sobretot pels centres més antics, no? Barratxina, Utrillo.
Apostàveu en aquest cas perquè el pressupost ordinari de la Generalitat contemplés una partida destinada a això.
També vull dir una cosa que la ciutadania ha de saber. Sitges, a nivell educatiu, som una enveja arreu. I això dit per les direccions, per les AFAs, en 4 anys, o sigui, a part, nosaltres durant l'any hi ha una partida de suport educatiu per cada centre de 5.000 euros. A més, tenim una partida per formació dels mestres. I en 4 anys, a més, doncs, tot el que anem invertint, no?, i que anem ajudant durant l'any, i dir, perquè així també durant els 4 anys que passats, s'han invertit més de 500.000 euros en obres de millora als centres educatius de Sitges. Vull dir que no és poca cosa, no és poca cosa. I el que sí que és cert és que nosaltres doncs, hem picat molta pedra al Departament d'Educació. Sempre ens han tocat l'esquena, però jo crec que arriba un moment que ja s'ha de dir prou i que estan molt bé les paraules, però el que es volen són fets. No? I em consta que ara doncs, bueno, hi ha una reunió pendent al nivell i
espero que d'aquesta... Fets. Per demanar fets.
Bueno, per demanar fets. I, sí. Jo crec que nosaltres com a municipi, després de tot el que hem fet, ens ho mereixem.
10:56, regidor, gràcies.
Moltes gràcies, Vicenç.